intenció és bona.
Sí, això sí.
Per tant, doncs, hem de donar, com aquell que diu, un vot de confiança de que doncs, això es tira endavant. Val la pena, perquè això ja fa uns quants anys doncs, que es va començar, es van començar les excavacions al Baluard i van donar bons resultats, més que res doncs, perquè també val a dir que la persona que ho va fer, l'arqueòleg Oriol, doncs, bueno, va tindre cura i potser un cert interès en que es poguessin fer unes excavacions doncs, que donguessin un fruit, en aquest cas arqueològic, és a dir, un fruit d'informació que doncs, bueno, els papers en el qual doncs, va fer l'informe referent a tot el que va sortir i tot el que representava per la història de Falset, doncs crec que és important. I també és important, naturalment, doncs, que s'hi doni una continuïtat al començar les excavacions i, doncs, i tirar endavant i poder restaurar. Aquest dia, la setmana passada, amb una reunió, un dinar que vam tindre amb el consistori referent a la placa que se'l va homenatgear a Caballero.
Mortitzai Benamir.
Sí, doncs aleshores, doncs, bueno, vam comentar referent doncs, a la restauració del baluard, no? Amb un dels regidors, i bueno, les dues solucions, una és endreçar-ho tal com està, és a dir, que bueno, el preu de cost és una mica més elevat, perquè doncs, és restaurar-ho i aleshores doncs, bueno, doncs, mirar de ser plujar-ho perquè doncs, la pluja no deteriori més l'espai, o l'altre, doncs, que és la forma més econòmica i una mica més, bueno, no tan important com l'altre, que seria doncs, bueno, documentar-ho, fotografiar-ho, aixecar plànols, tot el que sigui, i llavors doncs, clar, tapar-ho. Taplau en terra, amb el sentit doncs, de que no es pogués deteriorar més l'espai que hi ha. No?
El baluard estem parlant de el que es veu just a l'entrar a la part esquerra o és a la part de la plaça, a la part posterior?
Bueno, la part final de la plaça, és a dir, la part última, com siguessin del castell, la part, em sembla que és l'oest, en el qual, doncs, bueno, doncs, per les investigacions que es van fer llavors, amb l'informe que es va fer de les excavacions, resulta que sobre el 30 d'agost del 1714 va ser entre el 30 i el 5 de setembre van ser sembla ser l'últim reducte abans de caure l'11 de setembre a Barcelona. Fins ara sembla que era Arbúcies o que era una altra població d'aquestes en la qual doncs, tenien doncs, que també van fer estralls els miquelers doncs, van poder doncs, obtindre una important, en aquest cas, doncs, victòria, però sembla ser que l'última victòria, o sigui, l'última petita victòria, perquè estem parlant de 8 o 10 miquelets, que doncs, a més, doncs, van a entrar al castell que tenien les forces borbòniques. Per tant, encara que sigui molt minsa i humil, doncs no deixava de ser doncs, potser l'última abans de l'11 de setembre. I això es va remarcar, el Centre d'Estudis va fer una petició a l'Ajuntament al seu moment de que hi hagués una placa commemorativa d'aquest fet. Mm. Consta de que el nou Ajuntament doncs, està treballant amb aquesta fenya i per tant no deix de ser una cosa doncs, de que pot, bueno, un atractiu turístic, conservació de cultura
i història local
i evidentment doncs
la història local l'hem de recuperar com sigui, això és una història important sí. També localment per Falset.
Evidentment són dels nostres avantpassats i no deix de ser doncs una cosa important per la vila, no?
Aquesta victòria dels miquelets als Borbons, Falset no s'ha de plena d'orgull, això no fa temps, tu, encara que fossin mitja dotzena, no?
És igual. Poca cosa, però doncs, bueno, doncs.
És típic de la nostra comarca que la cosa sigui sempre en petit, per no dir micro, però sí en petit. La cultura és important a la nostra comarca, ho dèiem abans de començar aquesta tertúlia, diferents actes que curiosament coincideixen avui, ahir es va presentar a la biblioteca un llibre respecte als banquets, aquest fet de seure's i parlar com fem en aquesta tertúlia, i avui, aquest vespre, hi ha previst l'acte de Tarraco Viva a Falset. Ja portem 3 anys, creieu que aquest és un dels pocs lligams que tenim amb la capital de la demarcació a nivell cultural, en altres aspectes, més enllà de l'administratiu ni en d'altres, però a nivell cultural aquest petit acte que es fa a la capital del Priorat sota el paraigües del Tarracó Viva, creu que n'hi hauria d'haver més? Hauríem d'ampliar aquest contacte cultural amb la capital de la demarcació?
Sí, ampliar contactes culturals sempre és bo. El que passa és que és el que dius tu, fins ara ha sigut molt minso amb la capital de la nostra província. Però ampliar els... Tot el que sigui ampliar la cultura és perfecte. I no hi ha res a dir. El que passa és que quedem una mica allunyats. El Priorat sempre queda una mica allunyat de Tarragona. No sé per què. Sí, és així o no?
I a part d'això, doncs, jo suposo que hi ha l'efecte econòmic que també doncs, hi pot incidir una mica.
Sí, clar.
El que és el Tarracó Viva, és a dir, és un projecte que treu l'Ajuntament conjuntament amb el museu, em sembla que és a dir, una interrelació. I és una cosa important, bueno, va sortir naturalment doncs, de Tarragona i llavors se va estendre una mica doncs, a les demarcacions voltants. No deix de ser important, el que passa que potser no es coneix, però pensem que la vila de Marçà no deix de ser una cosa important, un lloc important, estratègic, dins del món romà. Hi havia una vila força important, per tant, en la qual doncs, les restes doncs, que s'han pogut trobar doncs, hi ha Segilata, que és com la porcelanosa o aquestes coses doncs, d'avui dia. S'han trobat monedes, s'han trobat llacrimers, per tant, són factors que implica doncs, que tenia una certa importància aquesta vila de Marçà. Llavors, doncs, clar, doncs, no ens hauria d'estranyar, coneixent una mica la història, doncs, que aquesta mena d'allargament cultural per part de Tarragona o de la Tarraco del temps dels romans, doncs ens arribés aquí, encara que fos en forma de teatre, encara que fos en forma d'aquesta mena d'estructura. No?
Recordem, és l'obra de teatre Indomini Mecenatis, que vol explicar una mica com podia ser el dia a dia d'un mecenes que intenta, doncs, fer una obra de teatre, o sigui, contractar els actors, etcètera, en temps de Roma. Bé, sí, això, els anys anteriors tenia una vessant més religiosa amb la Bacanàlia, enguany s'optar doncs, per una obra de teatre, una recreació, perquè vol continuar sent recreació, però que tira per la vessant més teatre i, a més, més còmica, per dir-ho així, aquesta nit al Castell del Vic, com us dèiem, recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també aporteu la vostra opinió respecte als temes que hem posat damunt de la taula. De moment hem posat el baluard i el fet de que el Tarracó Viva arriba a la nostra comarca, però també si teniu altres qüestions que vulgueu comentar de l'actualitat de la nostra comarca o una mica de fora.
Jordi, un moment que et talli per completar la informació sobre l'espectacle de Tarracó Viva. Ens falta dir aquí a Ràdio Falset en quin lloc i en quina hora es fa.
Castell del Vi a les 10 de la nit. Vale. Verifico la informació. Gràcies. I si cas al llarg d'aquest espai
ara sí que
ja ho confirmarem.
Castell del Vi a les 10 del vespre.
L'absis del castell, sí senyor.
Sortim una mica de la nostra comarca. Aquesta setmana ha estat marcada curiosament per una bandera i tot el, no sé si dir, el vodevil, la comèdia fins i tot, que hi ha hagut al voltant d'aquest fet. Curiosament, a dos dies, jo pensava que no se solucionaria, però a dos dies que se solucioni, que es celebri el partit en qüestió, la final de Copa a Madrid, un jutjat ja ha dit que les estelades poden entrar a l'estadi en Santiago Calderón. Tot i això, aquest matí mateix, fa una estona, la presidenta de la Comunitat de Madrid avalava la decisió de la delegada del govern a Madrid, que diu, si m'explicaràs tant delegats a Madrid, si és delegat del govern, si l'estat està allí, tota l'estructura de la bona part de l'estructura de l'estat està allí, perquè necessiten una delegada, però és igual. Deixant de banda aquesta qüestió, el fet de que ja veus que encara donen suport al fet de que es negui l'entrada d'una bandera en un partit de futbol. Com heu vist tot aquest, repeteixo, no sé dir-li comèdia, vodevil, o si sí, hem d'utilitzar paraules més serioses.
A més, sí que s'han d'utilitzar paraules més serioses. A part del fart de riure que em vaig fotre, després m'he ficat sèrio, aviam. Que diguin el que vulguin, però que no diguin mai que això no té una connotació política. Això és una connotació política d'aigües majors. El que passa és que vam trobar un jutge amb una mica de seny que va dir, escolta, l'estelada quan ha provocat problemes, violència, no s'ha donat mai aquest cas, sempre és una gran festa, el barcelonisme porta estelades, patapim, patapum, i la llibertat d'expressió. Vull dir, la gent té dret a la llibertat d'expressió. I a mi aquesta gent me fa gràcia, com la delegada del govern de Madrid, que autoritzi una manifestació nazi i prohibeixi l'estelada. Dius, bueno, això ja... això és rizando el rizo, no? I llavors, clar, dius, bueno, aquesta gent no tenen ni un dit de cervell, tu, perquè és que... és... a veure, l'esmerreir ha sigut grandiós a nivell judicial, també, perquè jo he sentit parlar jutges i exjutges dient que aquesta senyora té al seu abast una sèrie d'advocats de l'Estat, que l'haguessin pogut informar bé, que l'haguessin pogut explicar bé, abans de prendre una decisió tan ridícula com aquesta. I a partir d'aquí pues ja se li ha demanat la dimissió, se li ha dit de tot. El que normalment, pues, bueno, hi ha hagut part del PP que s'hi ha ficat d'acord i hi ha hagut part del PP que no. Que, per exemple, a mi em va sorprendre molt les declaracions del senyor Albiol dient que ho trobaven a xorrada que es prohibís.
Jo suposo que ara diran que aquest jutge és culer. N'han de treure molt gust. Jo no ho sé, aquesta gent que estan, que donen rodes de premsa i fan totes aquestes declaracions, com s'han de sentir quan o sigui, plantegen problemes d'aquests, ho diuen amb tota seguretat de que això tal, i llavors doncs surt un jutge doncs, que la millor pel que he vist i pel que he llegit, baix als articles doncs, de llibertat d'expressió...
Jutge progressista, sí.
Sí, bueno, però... o sigui, els articles de l'article no sé quants de la llei orgànica i
sí,
tal...
Sí, s'ha basat tot en articles.
Per tant, però... doncs, diuen normal i que doncs, això no té per què prohibir. Aleshores, clar, si diuen que acataran... per una banda diuen que acataran la decisió del jutge i per l'altra et diuen que això doncs, no s'ha de polititzar i tot, aviam, l'estelada... bueno, representa una mena de protesta.
Un sentiment i una opinió, ja està.
I aleshores, doncs, jo em sembla que no té res a veure doncs, amb la violència o que sigui. Una altra cosa és de que els hi hagin volgut afegir aquesta cosa doncs, de que és violent doncs, portar una estelada o manifestar-se amb una estelada o tal. No ho sé.
Els catalans sabem que això no és així. No hi ha hagut mai cap acte de provocació amb l'estelada.
Però no és la qüestió, com ho va situar la vicepresidenta del govern i que avui la presidenta de la Comunitat de Madrid reafirmava, una decisió tècnica.
Tècnica.
Clar, si et pares a pensar, dius, tècnica per què? Perquè se suposa que si hi ha algun aficionat que porti aquesta bandera, més que dins del camp de futbol, a fora, pot haver algú de la capital de l'estat que
li agafi ràbia
i sigui clar, violent i realitzi accions violentes clar, contra aquesta persona que porta aquesta bandera.
Mira,
està dient això.
Unes manifestacions del diputat Lluís Llach, no sé si us heu sentit, va dir, diu gràcies per fer 50.000 independentistes més amb aquesta d'allò. Jo ara que penso és que potser sí que han sentit aquestes declaracions i han dit, xep, no continuem per aquest camí perquè doncs potser a última hora fins els dels països, o sigui de l'Aragó, País Valencià i Navarra i inclús Castella-La Manxa potser també voldran ser independents com nosaltres, m'entens? És a dir, la reflexió aquesta de que doncs no anem bé per aquest camí, com ja fa anys doncs que aviam que nosaltres ja mos han anat bé, no? Però amb aquesta línia que porten doncs de prohibir coses una mica absurdes, doncs, bueno, doncs,
ja estem acostumats,
clar,
això,
vull dir, a més fan de que doncs, la gent doncs, sigui més reàcia quan fotes unes lleis d'aquestes, és una cosa totalment absurd. Lo ridícul lo fan doncs, aquestes persones que han fet una sèrie de manifestacions i han dit que això doncs, és una cosa tècnica, imagina't. Potser la millor... home, si les estelades portessin un pal, doncs podria ser que el pal doncs, fos... però, esclar, si són estelades soles, llavors ja no es poden agafar massa, no? És a dir, una sèrie de declaracions que dius és que això no arriba ni a l'alçada d'un 3 o un 4% d'intel·ligència.
Jo allò que et pares a pensar i dius, incita la violència, s'han vist, i segurament es veuran, ja ho veurem, però de moment s'han vist, hi ha imatges, hi ha vídeos d'estadis amb banderes espanyoles, amb el moixonot aquell allà al mig. S'han vist. S'han vist estadis amb banderes nazis.
Sí.
Tothom sap el, la violència que van exercir els règims que tenien com a símbol aquestes banderes.
Sí, no, però aquestes sí que són inconstitucionals.
Sí, però contraposa a l'estelada, que crec que el que més s'ha vist, el que més s'ha vist els últims 11 de setembre és en manifestacions que, i aquí
festives,
ho hem dit alguna vegada, festives, i que jo recordi no hi ha hagut cap incident.
Dic festives però, perquè no hi ha incidents, i si són una colla de famílies.
A mi el que em sorprèn és això, que des de la Comunitat de Madrid, veient el que s'ha vist i contraposant, encara tingui la voluntat de dir que per qüestions tècniques
però
no
la deixen
entrar.
Pensa una cosa, de que ells diuen que no es polititza, però és que no es polititzi, sinó que realment no surt de la politització tot això. És a dir, és política dura, és a dir, ells aprofiten qualsevol cosa, i dic el govern de Madrid, encara que sigui en funcions, encara que sigui el que sigui, s'aprofita qualsevol cosa per, en aquest cas, descalificar això i tal. Ara va córrer, em sembla, doncs, de que en comptes de l'estelada... Doncs,
es volia facilitar banderes d'Escòcia, que s'ha aturat.
Bueno, ja està bé. Vull dir que llavors també haguem dit que és anticonstitucional la bandera. Bueno, doncs, per tant, l'estelada tampoc és anticonstitucional. No està donada com anticonstitucional.
No, està donada com una
llibertat d'expressió, de reivindicació, el que sigui. Que és el que comentaves tu. Hi ha altres banderes que es permeten, que en principi surten doncs els mitjans de comunicació tal, i aquestes sí que estan donades com anticonstitucionals.
Veurem si la manifestació que apuntava el Miquel hi ha no banderes, i quines hi han.
Bueno, per la història que porta així, és a dir, si és una manifestació nazi, evidentment aquest partit o aquesta manera de pensar està, com aquell que diu, doncs una mica perseguida, és
val
a dir, no és una cosa massa legal.
En molts països
d'Europa
està prohibit.
Per tant, doncs vull
dir... Aquí la gracieta gran, és clar, quan vas reflexionant, és que dius, l'estelada pot representar violència. Autoritzar una marxa nazi no pot representar violència quan és el partit nazi és el partit més violent que hi ha
bueno, aquí a Europa. Els principis filosòfics d'això no funcionen, és a dir, estan...
No, les neurones no els hi van bé, aquesta gent.
Per tant, doncs, bueno, clar, són coses...
Jo, la delegada del govern de Madrid, m'agradaria fer un encefalograma. Segur que surt plato, perquè és que... Jordi...
Jo trobo que li han dit, escolta, seguint el que deia l'Anton, aquí toca dir això... Defensa-ho amb la millor cara que puguis, perquè crec que recordar les imatges no feia gaire bona cara ni feia, la veritat, la sensació que s'ho estigués passant.
Clar,
bé.
Això forma part de la classe política. Això forma part de la classe política.
Però...
És a dir, hi ha unes zones doncs, que doncs, te diverteix molt i doncs, que tothom hi està d'acord en fer-ho i tal, i hi ha altres coses que doncs, bueno, doncs, quan toca doncs, fer el que sigui, doncs has de fer el que sigui, i en aquest cas sí. Doncs, amb ella suposa que no li agradava en absolut dir aquestes contramanifestacions d'en ella mateixa. No?
Però veient com s'ha judicialitzat la vida política, treure una qüestió com aquesta, sabent que els tribunals, és que tenies molts números que tothom vessin, igualment ho treuen.
Bueno, perquè estem en campanya electoral, això ens ha servit doncs, perquè ja és el que he comentat abans, doncs, en Llach ja ho va dir, doncs, això ja va a favor d'aquí, a la millor se n'han donat compte i han dit, xep, doncs ara para, això no fessis, també s'ha de comptar que... Doncs,
Llach els hi va demanar per favor que continuïn així.
Clar, és el sistema.
Continuo així perquè
és el sistema,
no esteu fent un favor, nanos, als catalanistes.
I a lo millor potser ho han vist i han dit, bueno, potser sí que tenen raó a última hora.
Jo cada vegada m'ho miro més com un tuit que vaig veure ahir que deia, mentre estem parlant de l'estelada, no s'està parlant del deute, que la setmana passada es va saber...
Més de 12.000 milions,
es va saber,
ojo.
Es va saber que superava el 100% del PIB. Atenció a la dada, perquè estem dient que si l'estat d'Espanya hagués de tornar tot el que deu... hauria d'estar un any, tot el que ingressi en un any, tot s'hauria de destinar en això, no es podria fer res més, i res més inclou sous de funcionaris, infraestructures, etc.
Sí, tot.
Es va superar això, i Europa va enviar el missatge, no sé si en forma de correu o de carta, en correu postal, de que el govern que hi hagi, que surti de les eleccions del 26 de juny, sigui qui sigui el color, sigui qui sigui qui hi hagi, haurà de fer una retallada de 8.000 milions d'euros. De partida. Clar, dius, potser traiem la bandera perquè tapa molt bé
d'aquesta manera i
altres no qüestions.
Aviam, hi ha una altra cosa que també, no sé, jo l'he mig sentit de refiló, de que Junqueras va tindre una reunió, em sembla que va ser amb el cònsol de Gran Bretanya, cònsol, sí. Em sembla que sí, i que no ho sé prou bé, és a dir, vaig sentir una mica refiló i em va fer gràcia, o sigui, me va xocar a l'últim. Al principi no, perquè dius, bueno, les relacions, doncs, és normal que aquesta gent política, doncs, se trobin i parlin, no? I va resultar que, doncs, aquest il·lustre personatge, doncs, va dir amb el Twitter d'en Bell, va dir, doncs, mira, doncs, he tingut una reunió, doncs, amb en Junqueras i, doncs, hem parlat de temes polítics, tal, tal, ha anat la mar de bé, una persona, bellíssima persona, no sé què, no sé quantes. El Junqueras, sembla ser, doncs, que va contestar que, doncs, moltes gràcies, que està bé, i al cap de dos dies o l'endemà, doncs, resulta que aquest ambaixador treu tots els twitters que feien referència amb aquest d'allò. Bueno, una o dos, aquest home, doncs, li ha digut agafar alguna cosa, doncs, un problema de nervis o algo, i aleshores, doncs, d'això, o llavors veiem que estem en període electoral i que, per tant, doncs, aquest individu, doncs, que tot en bona fe, doncs, va dir aquestes coses que li van sortir del cor, resulta que no els havia de dir perquè resulta que, doncs, no estava dins la legalitat vigente. És el mateix que això, és a dir, aquesta persona que diu, doncs, que està molt bé i que aleshores han acabat, doncs, treu tots els twitters i fa desaparèixer, com aquell que diu, totes les coses en pro d'una persona que a última hora els devien parlar, doncs, un parell d'hores o tres. Vull dir, hi ha coses una mica absurdes i en aquest cas, doncs, bueno, doncs, els polítics, doncs, han d'acatar, doncs, aquesta cosa, no? N'hi ha que, no, que tant els fotos com quatre i llavors passa, doncs, aquestes rodes de premsa que mos fan a Madrid, en el qual diuen avui dos i demà en diuen tres. Ara, i passat davant
la sensació de ridícul que han donat és grandiosa, eh? És ridícul, però sí, home, escolta tu, això que ho faig,
és que és millor
una
que no
persona
haguessin...
que no està gens preparada, eh?
Millor que no haguessin sortit ni haguessin dit res, i sí. Potser haguessin guanyat
el ridícul que han fet, i després les contradiccions del mateix govern, perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid apoyant que sí, que és un tecnicisme, apoyant a la delegada de Madrid, el ministre dient que ell considera que és un assumpte polític, l'Albiol que és una xorrada que prohibeixin això, que no n'hi ha per prohibir això. Vull dir, llavors, clar, les mateixes contradiccions del mateix partit ja et demostra per on van els trets.
Estem en campanya.
El que passa és que ara tenen un disgust a l'Espanya i... profunda. Entre això i la prohibició del Toro de la Vega... Oh, quin disgust, mare!
Aviam, i és normal, és a dir, jo suposo, doncs, que les autoritats del Tribunal Constitucional veuen que fins ara, doncs, podien tindre una estabilitat política.
No, crec que no ho és, el Tribunal Constitucional.
No, no, és del
contenciós administratiu.
Sí,
no?
Sí, sí.
És... Bueno, però pensa una cosa, és a dir, un jutge pot dir una cosa d'aquestes, però si llavors ho eleven, automàticament, doncs, la cosa, doncs, ja passa,
sí, clar,
per
si
les majors.
Si puja escales més grans, sí.
Llavors, què passa? Un any enrere, o mentre hi havia el govern, doncs, que ara està en funcions, doncs automàticament això ja ho hagueren elevat de seguida, m'entens? La UEFA, no sé què, no sé quantos, i ho hagueren solucionat i hagueren dit el que sigui. Però, és clar, veuen que tot aquest personal que fins ara tenien una seguretat de que al darrere tenien el govern, doncs saben perfectament que a les pròximes eleccions això no serà així. No serà en majoria absoluta com fins ara tenien. No tenien aquest, no podran tindre aquesta llibertat que fins ara tenien. I aleshores, doncs, és normal que aquest personal o calli o vagi canviant els tipus de manifestacions que fins ara anaven donant. Jo em referiré amb aquest il·lustre personatge, aquest jutge, doncs, que ha decantat la balança a favor de les estelades, per entendre'ns. Bueno, he llegit una mica, doncs, la...
Sí, però s'ha basat 100% en la legalitat, eh?
Per tant, posa una sèrie d'articles que naturalment, doncs, estan en la llibertat d'expressió i en la llibertat de pensament, i que aleshores, doncs, bueno, jo llavors pregunto, i per què no aquests articles s'apliquen amb altres coses que no deixen de ser temes polítics i que no afecten directament a la jurisprudència?
Perquè s'ha de fer ciroll perquè surti...
Perquè, aviam, si ara imputen, doncs, amb un que va fer malversació de fons perquè, doncs, va destinar diners a l'assumpte del 9N de la Generalitat i tal, tal, escolta, no deixen de ser decisions polítiques i que teòricament estan dins de la legalitat. No està declarat com aquell que diu damunt del paper, de que doncs aquestes accions no són legals, no?
Bueno, deixem de banda aquesta qüestió. Demà hi ha la final, veurem si hi ha xiulets o no hi ha xiulets, si hi ha estelades o no hi ha estelades.
Hi havia una qüestió pendent, que no me n'he pogut enterar, perquè encara quedava pendent la decisió d'un altre jutge aquest dematí, que va ser l'al·legació que va fer el Barça.
Però crec que el Barça va dir que la retirava perquè si no...
Ahir podia... la nit encara no l'havia retirat. Doncs
pues així haurem d'estar pendents a veure què passa.
I pel que vaig sentir jo ahir, tothom opinava amb el 99% que aquest jutge s'inhibiria perquè un company seu hi havia dit la seva. Per tant, acompanyava la sentència del company. Clar. Però no s'ha fet públic això. Preguntava si ho sabíeu.
N'estarem al cas. De moment no hi ha... Clar. Als xats no hi ha res al respecte. Si us sembla, passem a altres qüestions una mica més lleugeres, amb no tanta càrrega política, o potser sí, perquè ara ens ho explicarà l'Anton Vidal, que tot i que queda un mes, una miqueta més d'un mes pels focs de Sant Joan, hi ha alguna qüestió relativa en aquest tema i al centre d'estudis. Si mos la pots explicar,
sí,
però perquè em podria explicar jo, però... Tinc poder perdre'm algun detall i aprofitar la meva entesa.
És una cosa una mica, doncs, bueno, és la setmana que ve. Generalment cada any es fa un congrés dels focs de Sant Joan a nivell de Països Catalans i aleshores allí ens trobem. Nosaltres no anem cada any perquè simplement és una trobada que es fa per reorganitzar una mica la història. I enguany, doncs, el commemorar els 50 anys de que la primera vegada que el foc va baixar del Canigó fins a la ciutat de Vic, enguany els companys de Vic han fet, en aquest cas, un acte. Fan el congrés igual, és a dir, 27, 28 i 29, és el cap de setmana que ve, i doncs el 27 fan el primer congrés internacional dels focs de la Mediterrània.
On se fa aquest congrés?
A Vic.
A Vic.
I aleshores doncs allí participa gent de la Catalunya Nord, del País Valencià, de les Illes, de l'Alguer, o sigui una mica doncs la relació dels focs amb tot
el
sentit de Països Catalans. No? I bueno, fa dos dies que ens va arribar una carta de la Direcció de Tradicions i Costums, Tradicat d'Òmnium Cultural, de que doncs, ens volien homenatgear els centres d'estudis falsetans per la tasca doncs, que han fet al llarg d'aquests anys referent als focs de Sant Joan. Suposo jo que serà una mena de notificació o d'agraïment, si vols dir d'alguna forma, a la feina que fem des de fa uns quants anys com a centre d'estudis, vull dir, a la feina que fem referent a la coordinació dels focs de Sant Joan de la comarca del Priorat. Fa uns quants anys, és a dir, se'n va això, ja mos anem als principis de la democràcia, quan en Tortajada era delegat de Cultura de la Generalitat a Tarragona, i aleshores vam tindre una primera reunió per organitzar una mica allò dels focs. Ja em vull recordar que, per exemple, Falset mateix, abans se feien fogueres a cadascun dels barris, per Sant Joan, o la Barraca.
Me'n recordo, sí, d'això.
Això, fa uns quants anys, però vull dir... I a partir, i em sembla que va ser de l'any 74, que el 73, 72, 73 va arribar per primera vegada els focs amb avió des del Canigó fins a Reus. Llavors, com que antics companys del centre d'estudis, llavors que estaven dirigint l'entitat, tenien relació amb aquesta gent de Reus, aleshores, començant per Jordi Bartolomé i acabant per tots els altres, són els que van portar la flama aquí a Falset. No? I aleshores la coordinació és que abans venien tots els pobles aquí a Falset. Recordeu de que als anys finals de l'any 70, principis del 80, hi havia una mica de rivalitat allò que els pobles de Falset i els altres pobles de la comarca i totes aquestes històries. I a nivell de centre d'estudis van voler fer un pas una mica endavant, de manera que en comptes de sempre repartir Falset la flama del Canigó a la comarca, el centre d'estudis seria el centre coordinador de tot aquest afer, però que cada any ho faria un poble diferent. I d'aquesta manera, a tots els pobles que es van voler acollir al seu moment amb això, vam demanar recolzament a la Generalitat, es va fer un PLT, es va fer una pancarta sobre els focs de Sant Joan, que és el que cada any cadascun dels pobles que reparteix i que se n'en cuida d'anar a Reus a buscar la flama i portar-la aquí, té, el PLT que sempre hi ha.
I quin poble li toca enguany?
Bueno, també és una primícia, perquè això es va decidir fa 4 dies. Enguany reparteix la població de Porrera.
Molt bé.
Que doncs feia molts anys, bueno, penso que no ho havia fet mai al llarg d'aquests anys. I doncs, bueno, doncs, aquestes petites coses són les que, suposo, doncs, a la setmana que ve doncs, mos recordaran i agrairan doncs, la col·laboració, en aquest cas, del Centre d'Estudis. També s'ha de dir que a nivell de Centre d'Estudis i referent als focs hi ha dos temes una mica així diferents, com a anecdotari, de que l'any 2000, per primera vegada, en directe es va encendre la foguera de Sant Joan de Falset, la barraca de Falset, i dalt, al Canigó, via telemòbil, doncs al mateix moment s'encenia el que és, o el que al seu moment, doncs serà el foc nou, no? Això, per més informació, podeu entrar a Òmnium Cultural, Focs de Sant Joan, i us ho explicaré una mica, perquè és una mica llarg doncs, explicar tota la història. No? Però, bueno, doncs aquest fet, i clar, com que hi havia els diables de Falset i els dimonis del Centre d'Estudis, doncs van fer una encesa dalt al Canigó. Sí. Penseu que el Canigó és una mica més gran que l'estudi de Ràdio Falset, és a dir, deu tindre doncs, uns 15 o 20 metres quadrats, vull dir molt poca cosa. Imagineu-vos això amb un cingle, amb una banda estrepitós i tal. Per tant, doncs, bueno, aquestes anècdotes són les que d'alguna doncs, manera configuren doncs, aquestes coses. I l'altra és de que per primera vegada doncs, TV3 doncs, se va fer ressò l'any 2010, quan al cap d'una setmana, més ben dit, el diumenge abans de que va vindre aquí a fer un programa a TV3, em sembla que es deia divendres, doncs per primera vegada vam poder a nivell de Focs de Sant Joan es va poder dedicar gairebé una tarda, que són escassament una hora, doncs amb aquest tema.
Jo recordo, no sé per què, recordo molt algo de catifes vermelles a la quartera.
Pues no, es va voler fer una mica de cosa especial en el qual, doncs, penseu que TV3, fins al moment del 2010 aquí, ha canviat molt les coses, fins al moment tota aquesta cosa de Països Catalans, en certa manera independència, aviam, quan va vindre la delegada de TV3 a veure quins temes doncs, podia trucar aquí al poble, jo li vaig dir, mira, curiosament dic que ahir vam tindre les eleccions aquestes semi-plebiscitàries de la independència i van treure un bon resultat, és a dir, va haver el 99%, quasi 9% doncs, de vots a favor i un 30% de població que va votar. I em va dir, bé, però aquest tema no el podem treure. Sí. Vale? Hem de buscar un altre tema, doncs hi ha els Focs de Sant Joan. I clar, davant d'això doncs, va veure que no, suposo que devia veure que no hi havia cap més cosa i va poder colar, dic així, perquè és en certa manera doncs, tots els que coneixen el tema de Focs de Sant Joan i relacions, en aquest cas dels mitjans de comunicació del 2010 endarrere, doncs ho podran comprendre. I vam poder colar això. I en aquest cas doncs, vam trucar a Òmnium, bueno, llavors encara hi ha Tradicions i Costums, vam trucar i vam dir, escolteu, no podem encendre en altres un misto aquí, és a dir, un foc.
Fer trampes, això es diu fer trampes.
Per tant, això no ho podem fer. Necessitem que els focs, és a dir, que el foc de Sant Joan encès del Canigó faigui cap, no a les 6 a Reus, sinó a les 5 que faigui cap a la Cortera. I es va muntar un dispositiu en el qual doncs, gent de Tradicions i Costums van agafar la flama que baixava del Canigó i la van portar directament a la rotonda del pavelló, en el qual doncs, allí va muntar tot un altre dispositiu una mica així, en plan doncs,
especial,
no? De rebre la flama, i naturalment aquella flama va ser autèntica. És a dir, no hi havia, en cap cas, doncs, no hi va haver allò de l'encesa instantània i sense tindre cap relació. Però referim que suposa que per aquestes coses, aquestes petites coses, bueno, que doncs, en principi això doncs, potser se n'entenen els socis del Centre d'Estudis a les juntes generals quan venen i se'ls explica, potser no es fa públic, no és una cosa massa pública i notòria. Això doncs, suposa que és el fruit de que doncs, aquest cap de setmana que ve doncs, donin un petit reconeixement a la tasca del Centre d'Estudis.
Petit reconeixement que ve a premiar doncs, una trajectòria. A l'informatiu ho comentàvem i ja sé que els dos sou dos homes de futbol i tot i això, m'agradaria posar damunt de la taula no el futbol gran, aquest de demà i tot l'espectacle i tot el que té el contrari, sinó el que ha passat aquí a casa nostra amb aquests benjamins que ho comentàvem a l'informatiu, que s'han proclamat campions, i és curiós veure com un equip que precisament començava l'any passat i va fer una campanya prou bé en aquesta han triomfat. Parlant amb el Ferran Rocamora, que sentíem a l'informatiu, parlava dels entrenaments, de l'esforç. Creieu que és positiu que tinguem aquesta mena de notícies, petites notícies, però que són molt importants,
sí,
per a la nostra comunitat?
Sí, és molt important. L'escola de futbol de l'Esbalcet Deportiu fa molt temps que funciona. I, aviam, quedar primers és un orgull, perquè dius, bueno, les coses s'han fet bé i tenim nanos que són bons jugadors, doncs molt bé, no? Però és...
Hi ha un bon equip.
Sí, molt bon equip, no, que els he vist. Però me refereixo que és tot el treball de l'escola, no? Tot el que sigui promocionar l'esport és bo per a la gent jove, i més començant des de petits, perquè això també, doncs, inclou l'educació, el respecte al rival, no enfadar, se'ls inculca una sèrie de normes que als nens petits això els hi va la mar de bé. I l'escola del Falset Deportiu, que no se'n parla mai, que sembla que no existeixi, doncs, és com el que deia l'Anton, reconeixements, petits reconeixements, però que van molt bé, existeix, i aquí a l'escola de futbol hi ha diversos equips, no només hi ha els grans, i els alevins, els benjamins, i els juvenils, vull dir que és una feina amagada que també és d'agrair, eh? Jo me n'alegro molt que aquests nanos hagin quedat primers, escolta, contentíssim.
Evidentment, vull dir, una felicitació per part meva. Jo més que en la part esportiva, estrictament de jugar a futbol, no és que sigui un gran entusiasme, sí que potser
sí,
faria...
els valors que se'ls inculca, exacte,
faria
sí,
més amb l'altre, és a dir que una, en aquest cas un treball amb equip ha donat aquest resultat, que és el que abans comentàvem a nivell dels focs. El reconeixement el pot tindre el centre d'estudis, però pensa que gràcies a tots els pobles, tu ho saps perquè has estat dins d'aquesta organització, Jordi, per tant, vull dir, saps que si no hagués sigut per tots aquests altres, tota aquesta altra gent, teòricament a política, teòricament simplement pel país, simplement amb un esperit de llengua i cultura, tal, tal, si no hagués sigut per tota aquesta gent, totes aquestes coses no s'haguessin pogut fer, no? I per tant, en aquest vessant, doncs, sí, està bé que doncs, l'esport, el futbol, tal, però doncs, jo potser faria més èmfasi en aquest cas doncs, a la conquesta que s'ha pogut arribar on s'ha arribat gràcies a treballar amb equip i gràcies a la col·laboració de tots els que han fet aquesta feina. No?
Important, doncs, aquest petit triomf pels petits. De...
Per ells és molt important, per als nanos. Eh? Vull dir, és un motiu...
Home, inclús jo suposo que no seran conscients de... Jo suposo que el reconeixement de ells serà doncs, bueno, doncs hem guanyat doncs, perquè doncs, som un bon equip i ho fem bé, no? Però tot el que potser inconscientment no està present, que són aquesta mena de normes que comentava en cap cas el Jordi i tal, i el Miquel, vull dir, són coses doncs, que potser tenen més valor per mi, no? Però... Bon, perfecte.
Veurem què
passa. És que
la
base de l'esport és això també, eh?
Sí, sí.
Totes les disciplines de l'esport s'han de basar en el respecte al contrari. Mm-hmm. Que no passa la realitat, vale.
Veurem què passa. Estem entrant a punt d'entrar en els darrers 10 minuts d'aquesta hora del vermut i a mi també m'agradaria comentar una qüestió. Tornant a l'àmbit polític, deixem l'espanyol, mirem el català. Avui hi ha un partit, Convergència Democràtica de Catalunya, que decideix si es refunda o opten per una renovació. El canvi, el que es proposa és canvi sí o sí. La qüestió
canvia el partit totalment?
La qüestió és veure si hi ha un canvi en profunditat o un canvi més de maquillatge. Ha estat el partit hegemònic en aquest país durant 23 anys, ho va ser amb Jordi Pujol al capdavant, a la nostra comarca, déu-n'hi-do, al llarg de la instauració dels ajuntaments democràtics, el poder que ha tingut també a la institució del Consell Comarcal. Com veieu aquesta disjuntiva que es troba Convergència Democràtica, si creu que acabarà guanyant la renovació o si només hi haurà una mica de canvi?
No ho sé, la veritat és que...
Sí,
no.
Soc conscient que ho fa, hi ha dues persones que no estan properes als cercles de Convergència, ni molt menys, bueno, per això m'interessa aquesta perspectiva des de fora, de veure què pot, cap on pot anar o quina creu que pot passar.
El que els mateixos dirigents de Convergència ho estan dient, ho estan reconeixement, que aquest partit s'ha de refundar. Llavors, no sé, depèn de la militància el que voten avui, doncs s'haurà de refundar totalment, ficar-li un nom nou... procurar canviar el màxim de dirigents, encara que els vells sempre se quedaran, o el que has dit tu abans, fer una sessió de maquillatge, o sigui, que se digui igual Convergència, però doncs canviar les actituds, les formes de ser i canviar una sèrie de decisions polítiques que fins ara no s'havien pres. Què passarà? No ho sé, això està en mans de la militància. Ho veig molt ajustat. Perquè jo he sentit directius de Convergència que el millor és refundar el partit amb un nom nou, amb un caire nou, o sigui, partir de zero, i n'hi ha que prefereixen que el nom de Convergència no es perdi i pues, fer una sessió de maquillatge intensa, molt intensa.
Sí, no, bueno, jo xapó, no? Que un partit que si, potser igual és...
El, és que no s'hi toca cap igual, més remei,
és,
eh?
Igual és un dels primers partits així hegemònics i que en principi doncs tenien una majoria doncs, aclaparadora doncs, fins ara.
Sí, fins ara, fins fa poc.
Doncs que faci un punt d'inflexió, naturalment, provocat, no és una cosa voluntària. Sí. Perquè,
si no, per això dic que no s'hi toca cap més remei.
Ah, vull dir, si no hi hagués hagut els altibaixos dins i entre els dirigents, això no s'hagués donat, no? Però doncs, bueno, xapó de que hi hagi un partit que digui, doncs, vinga, va, fem un punt d'inflexió i ja veiem el que interessa ara és veure si aquest punt d'inflexió servirà doncs, per apartar tots els temes doncs, de corrupció, etcètera, etcètera, que fins ara han portat arrastrat aquests partits, que el millor seria, doncs, més que refundar, és construir de nou a partir del que tenim o a partir del que tenen, el que sigui, i d'aquesta manera, doncs, aires nous, no? És a dir, està bé que això, doncs, que ho faci un partit com aquest, naturalment, doncs, en la provocació que hi va haver, doncs, de la cessió dels dos partits.
Trencament de la Federació de Convergència i Unió.
Clar, vull dir, ja està bé que es faci. Interessaria potser que altres partits, doncs encara que no tinguin aquesta d'allò, o que n'hi ha hagut que han tingut alguna altra desbandada, doncs potser també fessin una reforma, més que una renovació d'allò, reforma, de manera de que doncs, s'adaptessin als temps nous, amb les noves tecnologies, m'entens, i tot això. Això vol dir de que són pensaments totalment diferents, que hi ha unes lleis que doncs, no serveixen quan se van fer aquests partits i que aleshores doncs, això podria ser important.
És qüestió de les lleis...
Que ho agafés doncs, tota la classe política. En aquest
és qüestió moment. De les lleis o de la mateixa història dels partits, siguin color que sigui, en aquest país?
No, no, això és la mateixa història d'aquest...
Sí, jo suposo que és tot... Bueno, no cal dir que les lleis ja han influït, és a dir, abans doncs, per fer un partit necessitaves doncs, 15 o 20 lleis i ara se tens no 15 o 20 sinó 15 o 20 folis de 300 i pico lleis cada una per adaptar-ho a les noves circumstàncies. Per això és el que dic, és a dir, doncs, que ja interessa, és a dir, ja interessa que es faci una cosa nova de manera doncs, que la gent que ara doncs, vagi sigui amb aquest o amb els altres partits. Estic comentant doncs, una cosa doncs, que aquest ha sigut el primer, doncs, ja està bé, no? Que es prengui exemple doncs, els altres partits que facin tres quarts del mateix, si no ho fan, i que aleshores doncs, bueno, doncs, pugui netejar una mica aquest estat. No, jo no diria que sigui classe política, és un estat. És un estat, si no levitatiu tampoc, encara que ho sembli, i dic que és un estat més que res perquè tots som classe política, és a dir, tots, totes les persones que estan escoltant o que estem parlant o que estan tal,
sí, sí,
tots som classe política. Llavors, oh, és que aquesta classe política, no, el dia de mai pots caure tu, per tant...
Home, caure tampoc, n'hi ha que entenem que la política encara és un deure cívic.
Sí, però el que vull dir és que aquest estat, perquè no deixa de ser un sistema de transició, és a dir, uns anys de transició, uns allò d'una persona que no està posada en la política, llavors se posa en la política, llavors surt de la política, lo normal dels casos, la normal és de que doncs, quan entra a la política llavors doncs, se jubila i està dins de la política doncs, per interessos, per tant aquest teòricament doncs, no és massa aconsellable, per això és el que dic, que aquest estat levitatiu doncs, se pugui purgar i es pugui netejar, no?
Bon. Els partits polítics en aquest país, tret dels primers anys després de quan se va entrar la democràcia, després se van viciar tots. I segueixen viciats. Bueno, o sigui, han sigut incapaços tots, de dalt a baix, de canviar el xip.
Però pensa que es van fer les lleis adaptades amb ells. És a dir, es van reunir els partits amb els pactes que hi van haver al seu moment i van dir, vinga, anem a fer unes lleis...
El que demostra el que estic dient.
Clar, que mos vagin a ben altres. Allò serveix en aquell moment. És a dir... S'ha sentit moltes vegades de que van haver a l'hora de provar la Constitució una veu en off que deia aquestes coses no es poden tocar i si les toqueu tindreu sort.
Però llavors no havia cap més remei. Tu...
Molt bé. Per tant,
però,
què vol
però
dir?
Però 8 anys després...
Molt bé, doncs, que... al cap de 4 dies això s'havia de canviar. Clar, no s'ha canviat.
4
per
dies.
Tant, les conseqüències...
Jo estic amb el Miquel, 10 anys, 15 anys després, trobo que els mateixos partits polítics haurien d'haver fet l'esforç de dir, vam néixer perquè hi havia una situació concreta, que era la sortida d'un sistema totalitari, l'entrada de la democràcia. Se'ns ha donat un poder per tal de que es pugui arrencar.
La primera Constitució no va haver cap més remei que acceptar-la com era. Vull dir, o això o res, vale, però entrem en democràcia, ja ho tenim, ja podem començar a caminar.
Bueno, en democràcia s'ha arreglat bastant la situació econòmica.
Sí, però
bastant,
una mica no després de començar a caminar, ja quan ja comences a anar amb cotxe, dius, bueno, ara és l'hora de canviar el cotxe, que és vell.
Bueno, com que això no es va fer al seu moment, ara tenim les conseqüències. Com
per això que s'han viciat tots els partits polítics, estan totalment viciats i són incapaços, ja ho han vist a les últimes eleccions, són incapaços de ficar-se d'acord, segueixen amb les seves pensaments de fa 30 anys. Vull dir, jo no he vist cap canvi substancial als partits grans, inclús els de Catalunya. No. Sempre són les mateixes idees, amb diferents collars, però les idees...
Bueno, jo suposo que deuen tindre una directiva a continuar, o sigui, una directiva a seguir, és a dir, perquè en aquests casos la gent canvia i no deix de ser una formació de gent, que llavors van fer aquella Constitució, que la gent que els ha anat substituint doncs han anat arrastrant, com aquell que diu, aquella manera de ser, aquella manera de pensar, aquella manera d'actitud, i que aleshores... Doncs, bueno, doncs,
no s'han desviciat.
Clar, suposo perquè els deuen haver, doncs, a nivell de la butxaca, a nivell de tot. No?
Jo tinc la hipòtesi, i vosaltres que som més grans i teniu algun pèl blanc més a la barba que jo, que els partits polítics es van convertir als primers anys de la transició, i estic parlant dels 10-15 anys, es van convertir en classe política i no volen deixar de ser. I hi ha hagut la relació classe política amb la societat civil no ha estat ni molt fluida o ha costat molt. Sí, no sé ben bé, sí, perquè la societat civil estava preparada o volia, o perquè la classe política no ho ha deixat o no ho ha volgut.
No, el que passa, jo suposo que la societat civil va veure de que aquell estatus que s'aconseguia amb la política doncs anava bé i que aleshores doncs, no hi havia aldarulls, que la cosa doncs, anava funcionant, que l'economia tirava amunt, tal. Per tant, és el millor, és a dir, això està fotut, bueno, però és que no el toquis perquè mentre duri doncs ja ho aguantarem, entens? I per tant, aquí, clar, no hi ha hagut un canvi, encara que hi ha hagut generacions que han canviat, no hi ha hagut un canvi filosòfic, per entendre'ns, i per tant doncs, ha portat els problemes.
Jo estic totalment d'acord amb el que has dit tu. Se va convertir en classe política. I llavors hi havia dues classes de ciutadans, la classe política i la gent que va votar. I no va haver mai l'enllaç que dius tu entre la política i el ciutadà. Mai, perquè és que, escolta, si havies de parlar amb algú, semblava que estigués a la quinta galàxia. Vull parlar amb aquell que dius, home.
Bueno, però és que ara s'ha vist, és a dir, resulta que doncs, si anaves amb un, doncs hi portaves aquestes coses que es porten, doncs una garrafa de vi, però és que no era una garrafa de vi, era un xec amb no sé què, on... Sí. M'entens? És a dir, aquestes tonterietes o d'allò. Hi havia més coses, clar. Tot això ha fet propici de que doncs s'hagi mantingut aquesta mena d'estatus, no? Aquesta mena de gent així.
Veurem com va, tenim l'últim minut i l'Anton volia comentar minut... un dels actes culturals que hem comentat a l'inici, però em faltava un.
Molt bé. Sí, va, falta un acte cultural. Tot el que tu, Anton.
Un de que fa 47 anys que l'entitat en la qual doncs, estic doncs, va començar.
47 anys.
I ara ho anem continuant, que és l'exposició, concurs d'exposició de roses.
Que es fa al castell, no?
Es farà al castell, es farà a l'absis del castell, és a dir, avui...
Horari.
Avui de 5 a 6 s'admetran les roses i de 8 a 9 doncs, se podrà visitar. I demà de 12 a 2 i de 6 a 8 del vespre. Compatible, naturalment, doncs, amb el que estàvem comentant abans, de que a les 10 de la nit hi haurà el teatre de la Tarraco.
Sí, home, de Tarraco. Ja està bé que hi penseu en això.
Doncs a nosaltres ja estem arribant al... Bueno, ja hem arribat a les 2 del migdia, són les 2 del migdia, són els senyals horaris per verificar el que dic. Gràcies, Anton, gràcies, Miquel, gràcies als que esteu a l'altra banda per haver escoltat aquesta hora del vermut, aquest repàs que hem fet de l'actualitat de la nostra comarca i una mica més enllà, avui gairebé, o en bona part, tapats per aquesta estelada. Veurem què passa demà i què passa a la grada i què passa al terreny de joc. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Gràcies per la vostra atenció i gaudiu d'aquest dissabte, que sembla que demà vol ploure. Adeu.
Adeu.
It took so long.